Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
11 minuts i mig per arribar al final del Sant Cugat a fons d'aquest dilluns. Ja sabeu que cada dilluns a aquesta hora ens agrada estar de celebració. Abans fèiem la celebració de la castanyada, postcastanyada, ara continuem celebrant com cada dilluns el desè aniversari d'aquest magazín. I avui no hem anat gaire lluny perquè el tenim a la redacció i us presento el nostre convidat, Albert Prat. Bon dia.
Bon dia.
Què passa?
Molt bé. I tu?
Jo
com
bé.
Estàs?
Jo fa una estona que et sentíem.
Sí, 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 m'heu sentit unes quantes vegades avui. I em sentireu.
Sí?
Encara una altra vegada.
I no és una amenaça.
No.
No és una amenaça.
No. Sempre poden passar coses noves.
Albert Prat, que vas començar aquí en aquesta casa, en el magazín, precisament?
Sí, vaig començar el magazín. Vaig veure un cartell penjat a la universitat. Vaig enviar un mail i em van dir que si volia venir aquí. Vaig fer una magnífica entrevista.
Et van captar, no?
Sí, en una habitació allà al fons, crec que és on hi ha en Jordi Mulgó, de fet. Va ser una entrevista molt profunda amb en Sergi Alemany i en Sergio Morales, que assumien el magazín en aquell moment. I res, em vaig quedar aquí un any. Home, em vaig aprendre moltes coses, em vaig passar molt bé i mira, al final encara no hi ha manera de trobar-me d'aquí,
I era el teu primer... era el teu primer contacte amb la ràdio?
No, havia estat jo a Ràdio Ona, a Torelló, fent els informatius de cap de setmana d'esports i d'informatius. Clar, perquè allà, aquí hi ha esports informatius, però allà el que hi ha són dos pobres desgraciats que el diumenge a la tarda
el mateix que obre la porta és qui tanca, no?
Sí,
de l'auca.
Ho fa absolutament tot, sí. Encara anàvem, com si fos gran cosa, evidentment hi haurà gent que haurà recordat coses més antigues, però jo encara havia fet coses amb CDs, clar, amb CDs i amb minidisc, allà.
En casset no.
Però, clar, per l'edat que tinc, doncs era relativament arcaic en aquell moment. Ja no hi és, aquelles instal·lacions de ràdio no s'han mogut, estan en un altre lloc.
O sigui que de Ràdio Torelló vas fer el salt a Cugat Ràdio.
Clar, jo vaig arribar aquí, vaig veure la redacció, els estudis, com era tot, i vaig pensar... Això...
Promet.
Aquí ja, a nivell, no m'imaginava que hi haguessin mitjans així... tan grans, clar, Ràdio Ona, sí, era gran, molt gran, perquè espai sí que n'hi havia, Ara, gent, era una cosa molt diferent.
Clar, faltaven mans.
Sí.
Però vaja, el teu pas pel SAF t'ha curtit tant que després del SAF has anat a esports, després a informatius...
També ha passat per Ràdio 4,
i espera't, és veritat.
Sí, però això és... vaig estar a Ràdio 4, però això va ser posterior, ja havia estat aquí. Vam començar, crec, precisament vam començar el programa, un programa que es deia No som ningú, vam començar a Ràdio Manlleu, que és al costat de Torelló, a l'estiu després d'estar aquí al magazín. Vam presentar després el mateix projecte de programa, vam presentar a Ràdio 4, i ens van dir que, el primer dia que vam arribar allà, ens van dir que on anàvem amb allò, que no érem capaços ni de fer dos programes. I el que ens van dir és comenceu a poquet amb una secció, i després de fer la secció durant un any, doncs ens van oferir el programa sencer i el vam fer 2 anys. Per tant, han sigut una experiència maca, el que passa és que al final els projectes s'acaben.
Et consideres home de ràdio, llavors?
Ja arriba un punt en què no saps molt bé el que has de fer en aquest ofici nostre. Hem de tocar totes les tecles que puguem. Sí que segurament és el meu mitjà preferit, això sí. Però si hem de fer vídeos els fem, i si hem de fer premsa també la fem, i si hem de fer comunicació corporativa també la fem.
Sí, que fas de tot.
Sí, faig de tot.
Ets un periodista polivalent.
Sí, també es pot mirar com que no faig gairebé res, per això he d'anar tocant una miqueta tot,
Clar, és que ara la tendència és que els periodistes siguem homes o dones orquestra.
Sí.
Que
sí,
vol
sí,
dir
sí.
Que toquem tots els instruments.
Exacte. Això és el que estic fent de dilluns a diumenge.
Tenim joies, no? Tenim allò unes pinduletes de les teves intervencions que requereixen d'una explicació que...
Si haguéssim de posar-les totes, hauríem d'haver començat a les 12, crec, però...
No teníem temps.
Albert, no teníem temps, no. O els nostres companys tècnics, en aquest cas el Raül, que ja va passar per aquí... O no les ha deixat gravades, o...
Bé, és estrany,
recordo...
no et pensis, Albert, m'ha costat una mica fer aquesta cerca,
atacs Atacs de riure, no es van gravar els atacs de riure del principi, el primer mes, durant les notícies, no hi havia manera d'acabar-ne cap, ni una.
O sigui, la part més seriosa, que és la primera mitja hora...
Sí. Però en el fons també s'ha de dir que, això suposo que ho hauran denunciat també a la gent que estava en aquest programa, és que no es podia fer un repàs de notícies quan hi havia gent fent l'idiota dintre de l'estudi, o llançant bolis, o caient coses, i era impossible, clar. En Sergio també va tenir uns quants episodis que tampoc eren ben bé culpa seva, perquè era complicat no posar-se a riure en aquella situació.
És que era un programa de risc. Comencem perquè algun riure sí que hem recuperat. Per exemple, el trànsit sembla que et fa molta gràcia.
Sí, és l'hora de parlar del trànsit, suposo, eh? Doncs,
correcte.
Sí, el que dèiem, que això de les retencions va per barris, avui li toca la C58, trànsit molt dens a la sortida de Barcelona fins a Badia, i en l'altre sentit, entre Terrassa i Sabadell, perdoneu. Bé, el que dèiem, fins a Badia, i en l'altre sentit, entre Terrassa i Sabadell. Les rondes avui han patit problemes importants. Amb una venida...
Hem de pujar
l'acinto i tot. Però sentiu a Sergi Alemany riure de fons,
sí.
No? Clar, imagineu-vos fer el trànsit amb aquestes condicions, és impossible.
Però l'Eva no l'he fet patir tant.
Recordes? I això que avui n'he dit una de grossa, he dit retencions a les rotondes.
A veure, normalment és complicat
perfecte,
entrar.
Perfecte, en lloc de
és complicat això del trànsit, eh? Sembla fàcil, però no ho és.
Sí, no, majoritàriament perquè en el 90% dels casos no saps què està passant, en realitat. Tens una informació dispersa, més o menys ho dius com allò, i a vegades no acabes de tenir molt clar. Jo, clar, aquesta gent que està a TV3 i van les càmeres, és més fàcil que si has de recollir la informació una mica d'on pots i...
Però què estava passant en aquell moment? Te'n recordes?
No.
O és un riure d'aquell tonto?
No, suposo que recordo una vegada que vam trigar estona a recuperar-nos perquè en Sergi estava jugant amb un boli i anant jugant amb el boli se li va escapar i li va anar a parar no sé on i en aquell moment va ser impossible. Clar, evidentment, si es posa a riure un, no hi ha manera d'arreglar-ho. I més quan encara no tens l'experiència en directe, clar, perquè aquí en directe jo no l'havia fet, jo feia sempre informatius gravats, per tant, podries tornar a començar si t'equivocaves i si et posaves a riure, però clar, fer-ho en directe era molt diferent. Home, al principi, especialment perquè el primer dia em van ficar aquí dins a entrevistar un senyor que no entenia quan em parlava, perquè ho feien per telèfon, i recordo que era un portaveu d'una associació de palestins, crec que aquí a Sant Cugat, i era un senyor que em va trucar, o sigui, ho vam fer per telèfon, i no se'ls acudia res més que deixar-me sol aquí. Jo no l'entenia quan em parlava. No l'entenia.
Va ser un moment de pànic, aquell?
Sí, la veritat és que sí. La veritat és que no, en aquell moment no sabia com sortir-ne, però al final vaig veure que quan vaig veure que s'acabava l'entrevista vaig respirar bastant. Esclar, a vegades, quan aconsegueixes una miqueta d'experiència, t'has trobat amb aquestes coses unes quantes vegades, ja trobes la manera de donar-hi la volta. Però el primer cop que et trobes amb una cosa així, sol, en un estudi,
suaves.
En directe és, no sé si la gent està entenent res o ja directament era per demanar pujar amb la sintonia i me'n vaig a casa a plorar.
Mateu-me, sisplau.
Vinga, que tenim més...
Seguim.
Més cosetes.
Posem aquesta pífia i requerir... Adéu.
No s'ha acabat encara el programa.
Ens hauràs de donar una explicació, Albert.
El que podem aclarir, no té res a veure, em diràs, però és que Carles Puyol no vol deixar la Roja, la selecció. Havent jugat només 99 partits.
Un autèntic patriota de pilota picada. Perdó, de pilota picada.
I comences a riure i dius, no puc seguir.
En aquest cas, el més curiós és que si no arribo a dir res, en Sergi no se n'adona. M'haig d'adonar jo. O sigui, hi ha un moment de silenci i...
Dius, ai... Sí.
També és veritat que revelarem una cosa que passava en aquell any de programa, que és que no ens escoltàvem els uns als altres. És a dir, quan un parlava, l'altre es posava a preparar coses després i li era igual absolutament el que digués en aquell
així
moment.
Passaven estones,
clar, així passaven aquestes coses. En aquest cas, en Sergi no es posa a riure, perquè no ho sent. No
t'escolta?
No sent què estava pensant, i me n'adono jo, i a partir d'aquí ja no hi ha manera d'arreglar-ho. No sé per què, no sent què estava pensant, ni per què ho faig, ni per què vaig dir això. Però...
Pilota picada, sí. Què vas combinar aquí?
Volia dir pedra picada, i no sé per què em va sortir pilota picada.
Clar, estaves parlant del capità del Barça,
sí, no ho sé,
futbol,
no ho sé.
Pilota...
No ho sé. Vés a saber.
No?
No ho sé. Fa temps ja d'això, o sigui, de fet això va ser, que deu fer 4 anys o 4 anys i una mica més, de la temporada que vaig estar aquí al Sant Cugat a fons, fent unitats mòbils a la plaça del Rei i aquestes coses que feia.
Ai, que bé que t'ho passaves.
Sí, m'ho vaig passar molt bé, segurament és una de les experiències més maques que he tingut a...
Perquè en aquella època quants éreu a l'equip?
Érem Bé, primer érem tres, en Sergi, en Sergio i jo, i després va venir en...
Marc?
Va venir altra gent, va venir també va passar l'Alèxia, una noia que es deia Verònica, i després va venir en Marc Casanovas, que el vaig portar jo, que evidentment després ha triomfat en el món de la comunicació, però el vaig portar jo, sóc un gran scouter. Scouting no, scouter seria, no? Com es diu en català, ho saps tu, Carme?
No.
Que és del món dels esports i aquestes coses?
Bueno, un fitxador, vaja.
Ojeador, en castellà.
Ojeador.
Sí, no, la veritat és que li diem ojeador igualment.
Està bé.
Estigui bé o malament, és aquest el concepte. Hem d'anar acabant. Eva, què volies afegir?
Vaja, no, una altra pífia.
És que no ens donarà temps.
Val, doncs res.
No ens donarà temps.
No ens dona temps?
No.
Doncs res. No
espero
passa
que sigui del butlletí. Crec que
és que ara l'hem de deixar, que ha de continuar fent el
sí, de
butlletí.
Fet, tant, tocarà fer el butlletí ara, sí.
Vinga, doncs no et posem més nerviós, Albert. Va.
També et volem felicitar.
Gràcies.
Per la part que et toca. Has format part d'aquests 10 anys del magazine. Quant de temps?
Molt de temps. Vaig estar-hi molt temps, els 10 anys. Jo només vaig fer una petita part. Vaig estar-hi un any, una temporada. Només.
Bueno, però
vaig
jo
presentar
que...
dos, és tot el que vaig aconseguir. Vaig arribar a presentar dos Sant Cugat a Fons.
Doncs gràcies per haver compartit la teva experiència, el teu pas pel Sant Cugat a Fons amb nosaltres. I a vostès ja saben que demà tornem, serà dimarts. No sabem si plourà o no plourà, però fa una pinta de que sí. Eva, demà tornem.
I tant.
A quina hora?
A dos quarts... Perdó, a les 10.
A les 10. Bé, ja tenim una altra pífia. Gràcies a tots. Bon dia. Adéu-siau.
Sant Cugat a Fons.